Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Avui es compleixen 9 anys dels atemptats del 17A, Barcelona i Cambrils, que van causar 16 morts i més d'un centenar de ferits. Barcelona recordarà les víctimes amb un homenatge que per primera vegada es farà a la plaça de Sant Jaume en lloc del Pla de l'Os de la Rambla afectat per obres. L'acte, que començarà a les 10 del matí, inclourà una ofrena floral, la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí Pol, i també un minut de silenci. Ens amplia aquesta informació la Norma Lebrero, companya de la xarxa.
Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances a l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya.
I un home ha estat detingut per la Guàrdia Urbana per la seva implicació en la batalla campal del dissabte al parc sobre les vies de Lleida, que va deixar 5 ferits, 4 d'ells menors. L'arrestat està acusat d'un presumpte homicidi dolós en grau de tentativa. Malgrat el reforç policial, diumenge hi va haver una nova agressió a Corts Catalanes amb un jove ferit i també incidents posteriors en un supermercat del carrer Girona. Els Mossos investiguen possibles enfrontaments entre grups de joves pakistanesos i magribins, mentre els veïns reclamen més vigilància davant la reiteració dels lents. A més, també un incendi al carrer Vallès, al barri de Balàfia, aquesta matinada, ha cremat un magatzem i ha obligat a desallotjar edificis propers. Un incendi que ha provocat també l'esfondrament de la primera planta del mateix edifici, que podria estar vinculat amb els fets anteriors. I Protecció Civil ha finalitzat l'alerta del Pla Inuncat, que es manté en prealerta per la previsió de pluges intenses avui al terç nord-est de Catalunya. El 112 ha gestionat 151 trucades relacionades amb les pluges, que han generat 31 incidents, principalment al Pallars Sobirà, al Gironès i al Berguedà. Els bombers també han rebut 34 avisos, sobretot per arbres o branques caigudes i alguna inundació.
Notícies en xarxa.
Bon dia, obrim per vacances.
Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Check it out now. Funk soul brother, right about now. Funk soul brother, check it out now. Funk soul brother, right about now. Funk soul brother, right about now. About now. About now. About now.
Out.
Doncs obrim així amb aquest ritme tan marcat, tan ballable, però tant de DJ, també, l'Obert per Vacances de la sisena setmana d'aquesta temporada d'estiu 2026. Ho fem amb la música de Fatboy Slim, o el que és el mateix, Norman Cook, al darrere. Per què? Doncs perquè avui la pregunta que us plantegem com a tema del dia és si preferiu les rebelles amb DJ o amb orquestra. I hi ha molt que parlar i molt que triar, Perquè, a veure, la vivència, no?, l'organicitat, diguéssim, que et dona una orquestra amb 300.000 músics dalt de l'escenari, la seva secció de vents, la seva secció de corda, amb aquells cantants que es van tornant, no? Hi ha 3 o 4 cantants, quan no canten en veu principal fan els coros, després també aquelles orquestres que fan el ball de tarda, ja a les 6 de la tarda comencen, descansen per sopar i després s'hi tornen a posar a la nit fins a les tantes de la matinada. Bé, això és l'orquestra clàssica. Això ja fa molt de temps que ja no veiem massa per casa nostra. Costa de trobar-la. Si n'hi ha, és que és una meravella. Mai millor dit, eh? Justament parlàvem del 75è aniversari de l'Orquestra Meravella, que seria una mica el paradigma de tot això. Avui en dia les orquestres són una miqueta més modestes, però també, déu-n'hi-do, la de carretera que fan, la de músics que porten i les hores que hi dediquen. Té un cost per l'organització i té un cost també per qui s'ho mira. Però, què passa amb un DJ? Doncs vaja, que un DJ és una sola persona, moltes vegades, i ja, tocant els èxits més importants o més ballables o més cantables d'aquell any. Per tant, dificultat que té un DJ, que ha de carregar ara, ja no amb la seva maleta de discos, perquè ara ja fins i tot ja no es punxa en vinil, sinó que es punxa en digital, i per tant tu tens una llista, li dones el play i ja. Això és lo bàsic, de DJ, més o menys hem fet tots amb alguna festa, fins i tot privada. Dificultat, has d'estar al cas i a l'última del que s'està cantant i ballant, a l'última del que surt, que tampoc és tan difícil, perquè des de fa temps, jo ara ja no sona tant, però jo recordo fa uns anys, no?, quan això dels DJs començava a estar com a molt, molt en voga, que sortien aquells recopilatoris de el millor de l'estiu i de l'any que fos. Ja no es fa, perquè tothom tirem de llistes de Spotify, però fins i tot hi havia qui ens feia el recopilatori de l'estiu per nosaltres, i allò és això, tu ho posaves, feies el play i ja anava sol. Una altra cosa són els DJs de club, com això que estem escoltant, aquest Fatboy Slim, que és tot un mestre, no només DJ i productor, sinó també músic. Norman Cook era un dels membres de la famosa banda britànica House Martins, i després, doncs això, es va dedicar a fer ell mateix les seves mescles, la seva música de base, i remesclar-les. Això és DJ d'artesania, no? Els DJs dels clubs que arriben a ser tan importants com un cap de cartell d'un concert de prestigi. Si això ho traspassem a les festes majors, home, ja és més difícil. El concepte, com us dic, ja és diferent. Ja no vas amb els teus vinils i mires que les cançons quedin ensamblades, perquè aquí l'art ja no compta tant. El que compta és fer ballar la gent, tenir una bona llista, saber què moure a la gent i esquivar també una mica, que això hem fet tots, les peticions del públic de tens aquella cançó? Mira, doncs no la tinc, o sí, perquè m'has caigut bé. Això els DJs de festa major els hi passa. Doncs mira, ha sigut una excusa ben xula per posar-vos aquest tema de Fatboy Slim, per cert, que ens trasllada l'any 1998, Rockefeller Skank. Va, que saludem avui a la companya de Ràdio Cardedeu, que ja no és ni l'Enric ni l'Aina, ara és l'Estela. Estela Muñoz, bon dia!
Bon dia, Núria.
T'han deixat soleta.
Moltes gràcies.
T'han deixat sola, Estela. Han marxat tots de vacances.
Sí, sí, sí.
Bueno, sou molta gent, però...
Ja estan tots.
Tots fora. Sou molta gent a Ràdio Cardedeu, que sí?
Moltíssima gent, la veritat. Som un gran grup de voluntaris, de gent que està per aquí i sempre fa comunitat, la veritat.
Doncs vinga, i així us anem coneixent a tots una miqueta, tot i que em sembla que tu ara ja seràs l'última incorporació, no?, fins a final de programa. Després torna l'Enric i ja més o menys esteu tots.
Hi haurà una incorporació.
Que bo.
La setmana que ve.
Vinga, sí. Vinga. Al final us anirem coneixent a tots. Ai, Estela, sí. Vinga, el tema del dia avui és DJ o orquestra, si es tracta d'una festa major. Tu tens alguna idea clara, tu mateixa, com a persona?
Doncs, home, com a persona, jo... la meva opinió més personal és grup de versions, la veritat, però crec que és una cosa que ja veurem, a veure si està més dividit l'opinió o no. No sé si és una cosa més d'edats, si és més simplement per hits que siguin més internacionals o que ja tinguem el nostre massa popularitat. Sí, haurem de veure. Hi ha una enquesta ara mateix a Instagram, que els nostres oients ho poden anar, per votar si prefereixen més grup de versions o DJs.
Molt bé.
I de moment està una cosa igualada.
Sí, clar, jo he dit orquestra perquè me'n vaig molt cap enrere, però sí que és veritat que hi ha l'orquestra tradicional, que aquesta és més difícil de veure, però el que avui més s'estila música en directe és això, és el grup de versions, eh? Tipo band,
sí, llavors... podríem... Hi ha diferents opcions, sí, sí.
Passa que, clar, no totes les cançons es poden versionar, eh? Són rares, segons quines, no? Llavors aquí és quan el DJ guanya protagonisme. No sé.
Exacte.
A veure què passa. Estela, com podem participar?
Doncs podeu participar entrant al nostre Instagram d'Obert per Vacances. Mm-hmm. Des d'allà podreu votar la mateixa story, si preferiu DJ o grup de versions o orquestra. I també ens podeu enviar àudios, notes d'àudios, en aquest mateix Instagram.
Molt bé. Si preferiu fer-ho per WhatsApp, doncs mira, tenim el número.
També.
El tinc a mà i el dic jo, si et sembla, vale? Que així me'l vaig prenent. Mira, 696-164-665. Té molts sisos, és difícil de dir i m'ha de memoritzar, però jo el repeteixo. 696-164-665.
Correcte.
La temporada que ve n'ha fem un de més fàcil.
Sí, més fàcil, sisplau.
Però vinga, grup de WhatsApp també. Doncs Estela Muñoz, ens tornem a parlar a les 10, d'acord?
Perfecte.
Fins ara, una abraçada, companya.
Ens veiem. Fins ara.
Doncs això, parlant de DJs, de música en directe, de rebelles, en definitiva, perquè és que mig Catalunya aquest cap de setmana ha estat de festa major i encara hi està, en moltes ocasions. El que fem és arrencar el programa, però com sempre, una mica posant en ordre, no?, els continguts que ens ocuparan des d'ara i fins les 11.
Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local. Amb Núria Cartanyà.
Doncs començarem prenent-li el pols justament a la sanitat pública. Com està actualment? Quins reptes afronta? La sanitat pública serà protagonista de la nostra primera entrevista. Després ens ocuparem de resumir el cap de setmana casteller, que en aquesta ocasió passa, és l'única cita, però sí molt important, per a la Diada de la Bisbal del Penedès. Coneixerem una campiona europea de natació artística. Farem ioga a la platja, que jo ho necessito molt, la veritat. Sempre va molt, molt bé fer ioga, però fer-ho a la platja encara millor, sense moure's de la platja, en aquest cas a la platja de l'Escala. Coneixerem com estan d'exemplars o de captures o com els va la temporada del peix blau. I atenció, perquè en temps friki, en temps de manga i anime, avui compararem el Diari de l'Apotecària, que és un manga, pel que sabem, doncs més actual, amb un de molt, molt clàssic que té 300.000 temporades i que és molt recomanable, el detectiu Conan. Tots aquests continguts des d'ara i fins les 11, a la sisena setmana de l'Obert per Vacances, que comença com sempre fent ronda d'actualitat. Com dèiem, perdoneu que estem preparant les nostres connexions, ara sí, entrem amb la ronda d'actualitat i ho fem amb les primeres connexions de la jornada, que deixeu-me que obri jo la meva carpeta. Les tinc aquí preparades. Crec que la primera connexió l'establim, com és habitual, amb Girona. Estic parlant molt a poc, perquè tinc algun problema informàtic, però sí. Esperem que el company de Girona estigui preparat. Pau Villafanya, bon dia.
Sí,
ai,
estic preparant,
Pau,
Núria,
perdona,
aquest any.
He tingut... Saps allò quan l'ordinador no t'ensenya la pàgina?
Sí.
Ho saps, no?
Sí, anar carregant, no?, una mica.
Sí, i et notes com... I ara què dic? Doncs vinga, sort que el Pau sí que porta notícies i ell ens pot explicar perfectament. Mira, comencem parlant de que Figueres i Banyoles celebren sortir de les zones amb mercat tensionat. Estem parlant d'habitatge, però reconeixen que falta encara habitatge de lloguer.
Així és. Els ajuntaments celebren haver sortit de les zones tensionades i que, per tant, el mercat sigui més lliure i amb menys restriccions. De fet, els consistoris esperen que serveixi per incrementar el nombre de propietaris que posin els seus pisos a disposició, ja que reconeixen que encara falten molts més habitatges en règim de lloguer a les dues ciutats. Joan Company és el president dels API gironins.
Facilitarà potser molt més que els propietaris doncs continuïn llogant. Ara, la veritat és que ens trobàvem les immobiliàries amb un degoteig de propietaris que ens deien que travéssim el pis del lloguer i el passéssim a la venda, perquè aquesta inseguretat, aquesta situació, aquestes limitacions, pues, provoquen que molts optin per passar-ho a la venda. Ara, si el lloguer torna a ser, doncs, ja més lliure, possiblement facilitarà més oferta de lloguer, que en definitiva aquest és el gran problema. Es necessita molta més oferta de pisos de lloguer.
En aquest sentit, veuen molt important treballar conjuntament amb els privats per aconseguir atraure més pisos al mercat immobiliari del lloguer. Amb tot, les dues ciutats confien a seguir fora de les zones de mercat tens.
I per altra banda, reclamen més personal per minimitzar les cues diàries a les obres del talús de la Nacional 260, això és a Sant Joan de les Abadeses.
Així és, uns treballs que van començar el mes de març arran d'una esllavissada i que encara s'allargaran uns mesos més. Quan no hi ha personal, es regula amb un semàfor un sistema que no resol l'augment de vehicles, sobretot aquest agost pel turisme. La via és l'únic punt de connexió entre la vall de Camprodon i l'àrea metropolitana de Barcelona. L'alcalde del municipi, Ramon Roquer, admet que la gestió és complexa per poder anticipar-se al volum de vehicles de la via.
I per altra banda, us expliquem també com a darrera notícia que Portbou reclama que s'acceleri la investigació del cas del bomber voluntari detingut per l'incendi al municipi. Això passava l'any 2023.
Un incendi forestal que va afectar el municipi i que va cremar prop de 600 hectàrees. L'alcalde, Gael Rodríguez, ha lamentat que faci 2 anys de la detenció del presumpte autor i que la causa continuï en fase d'instrucció i no s'hagi arribat a jutjar. El batlle considera que se li hauria de donar una certa prioritat per l'impacte emocional i econòmic que va tenir el foc al municipi i assegura que els veïns necessiten respostes. A més, alerta que alguns dels testimonis claus són d'edat avançada, fet que podria dificultar la seva declaració si el procediment continua allargant-se.
Moltíssimes gràcies des de Girona FM, Pau Villafanya. Una abraçada, company.
Una abraçada.
La propera connexió l'establim amb Cugat. Saludem la Tina Forest. Tina, bon dia.
Bon dia, Núria.
Bon dia. Mira, una bona notícia, i és que finalitza l'alerta del pla Inuncat. Es manté, això sí, en prealerta. Encara hi ha previsió de pluges intenses aquest dilluns, per tant, no és tan bona notícia. Estem en prealerta. Tina, que plogui està bé, que plogui està bé.
Exacte.
Ara no sé si dir que és bo dolent tot plegat, deixem-ho estar.
En tot cas, es manté aquesta prealerta perquè durant el dia d'avui poden caure fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Això sí, seria a partir del migdia, al terç nord-est de Catalunya. Ahir diumenge, l'emergència es va gestionar fins a les 8 del vespre, 151 trucades que van generar 31 incidents per les pluges intenses. La majoria de les comunicacions es van originar al Pallars Sobirà, al Gironès i al Berguedà. Per municipis va destacar Esterri d'Àneu amb 88. Els bombers van atendre entre les 12 del migdia i les 8 del vespre 34 avisos relacionats amb l'episodi de pluges.
Doncs així està la informació meteorològica, que sens dubte segurament ens acompanyarà tota aquesta setmana encara, almenys a començament de setmana segur. Mira, i canviem de tema, us parlem de que l'auge dels locals d'ungles fa créixer l'estadística un 60% als centres d'estètica de Barcelona. Això ha passat en menys d'una dècada.
Sí, actualment ja representen un de cada 4 centres d'estètica tipificats al darrer cens de locals comercials en planta baixa de l'Ajuntament, que és del 2024. En conjunt, el registre comptabilitza 1.880 negocis d'estètica en funcionament, 700 més que l'any 2014. Sílvia Giral, presidenta del Gremi d'Estètica de Catalunya, constata l'interès creixent de la població per aquests serveis com un estil de vida i recomana acudir sempre a locals de confiança.
Que sempre vagin a centres que siguin de confiança, que estiguin certificats. Al final l'estètica té un valor, és la salut, és el benestar de les persones, i sí que s'ha de vigilar on vas, de mirar els centres on tinguis confiança, que portin molts anys i que segueixen les normatives vigents de tant higiene, desinfecció, formació, innovació.
Per la seva banda, des de la Fundació Barcelona Comerç defensen l'existència d'un mix comercial i, sense voler criminalitzar cap sector, apunten que l'únic risc d'aquest fenomen és la massificació d'un determinat tipus de negoci.
I per altra banda, us expliquem que ja ha passat el primer cap de setmana de Festa Major a Gràcia i els carrers estan guarnits.
Sí, exacte. Els carrers de Gràcia s'han omplert de visitants des de la primera hora d'aquest diumenge. Per a molts això ja és una tradició de cada any, perquè no es volen perdre les novetats de les decoracions. Els assistents asseguren que les aglomeracions són similars a les dels darrers anys i expliquen que venen tant d'hora com poden per poder evitar-les. També matinen, entre d'altres, per evitar la calor, ja que enguany expliquen que ha augmentat respecte a d'altres anys i això pot arribar a fer pesada la visita. En general, però, molta satisfacció per part de tots els visitants. habitants que han valorat molt positivament la iniciativa d'alguns carrers d'unir-se sota una mateixa temàtica.
Perfecte, doncs moltes gràcies per aquesta informació també que ens arriba des de Cugat. Tina Forés, una abraçada.
Una abraçada, Núria.
I cap a Lleida que marxem. Saludem allà l'Arnau Vilà. Arnau, bon dia.
Bon dia, Núria.
Ai, que Lleida ha tingut un cap de setmana mogut dissabte a la nit, no? Una batalla campal al parc sobre les vies de Lleida. Va acabar amb 5 persones ferides, 4 d'elles menors, després d'un enfrontament en què va participar prop d'un centenar de persones.
Doncs sí, els fets van produir-se dissabte a la nit, i de les quals d'aquestes 100 persones, una trentena, segons testimonis, anaven a passar muntanyes i armes blanques. Uns fets, però, que s'han anat allargant durant tot el cap de setmana a la capital del Segrià, ja que dos dies després els incidents han anat a més i s'han encadenat noves agressions i actes violents en aquesta zona de la capital lleidatana, que es troba entre el barri de Pardinyes i Balàfia. La Guàrdia Urbana, per ara, ha detingut un home per la seva presumpta implicació en la baralla de dissabte, acusat d'un presumpte delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa. Ahir, Mossos i Guàrdia Urbana van reforçar la vigilància a la zona per evitar nous aldarulls. Tot i això, a la tarda, un jove pakistanès va ser agredit al carrer i va haver de ser traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova amb una ferida a la sella. Poques hores després, encara ahir la nit, un incendi va cremar un magatzem del carrer Vallès, que va obligar a desallotjar alguns edificis propers. I més tard, encara ahir al vespre, desenes de joves van llançar objectes contra els vidres d'un supermercat del carrer Girona, regentat per pakistanesos. Els Mossos ara investiguen si els delictes d'episodis estan relacionats amb un conflicte entre grups de joves pakistanesos i magrebins. Els veïns de la zona, preocupats, reclamen més presència policial davant uns episodis que, asseguren, ja s'han multiplicat durant aquest estiu.
I sobre l'incendi del carrer Vallès, Arnau, tenim més informació?
Sí, perquè el foc que es va declarar el vespre al carrer Vallès és just al costat de la zona del parc sobre les vies on s'havia produït la batalla campal dissabte i on a poques hores abans s'havia produït l'agressió en grup al jove pakistanès i l'incident al supermercat, això ahir diumenge. L'incendi va provocar el col·lapse de la primera planta del magatzem i va obligar a desallotjar l'edifici i alguns habitatges propers, encara que no hi va haver ferits. Ara, els investigadors intenten determinar si el foc té alguna relació amb la resta d'episodis violents que s'han produït aquest cap de setmana.
Notícies que haurem d'anar seguint, sens dubte, al llarg de la setmana també. Arnau Vilà, des d'Aimunt, moltíssimes gràcies.
Igualment, Núria, que vagi bé.
I des d'aquí a Tarragona, us explico jo mateix, comença la baixada de l'aigua de Sant Magí, i és que el dia 19 és el dia de la festivitat del patró. Els portals de l'aigua ja han posat en marxa el primer tram del recorregut amb l'aigua miraculosa. Aquest dilluns han sortit a primera hora de les fonts de la Brufaganya, on han fet nit i faran el primer tram del camí de l'aigua fins a Bràfim. Enguany els acompanya les Grallers Tocaferro, amb motiu del seu 40è aniversari. Diumenge començava ja l'arribada al Santuari de les Fonts, la primera missa a la capella. I aquest dilluns, avui, l'aigua miraculosa i els seus portants, juntament amb els carros, doncs ja han pres la primera jornada de baixada. Enguany tindran molta música, perquè ja us dic que els acompanyen els grallers i timbalers dels Xiquets de Tarragona, també els grallers Tocaferro, celebrant aquests 40 anys d'història, i un camí de l'aigua, que surt de Sant Magí lluny, de l'ermita de la Brufaganya, i passa per a Santa Perpètua de Gaià, Querol, al Pont d'Armentera, arriba a Santes Creus, fins i tot allí fan parada per dinar, i després avui a les 5 de la tarda tornen a sortir caminant tot plegat amb carro i cavalls, o caminant fins a Bràfim. Allí passaran la segona nit amb carros guarnits fins que arribin demà a 6:45 a la ciutat de Tarragona i a la plaça de la Font, que faran la benedicció de l'aigua, i després repartiran aquests cantis amb l'aigua beneïda, doncs, per tothom, cantis o ampolletes, per tothom que en vulgui comprar i vulgui tenir aigua beneïda de Sant Magí durant tot l'any a casa seva. Per altra banda, tenim un tall de veu que ens il·lustra una miqueta tot el que significa fer aquesta baixada, aquesta processó popular que aglutina moltíssima gent aquí a Tarragona, i ens en parla un dels portants de l'aigua, una d'aquestes persones que participen i que duen l'aigua des de Sant Magí de la Brufaganya fins aquí, el Sergi Batxes.
Una cervesa que teníem clar que havia de dur alfàbrega. L'alfàbrega és de l'empresa Yunraba, que és l'empresa que també ens dona l'alfàbrega que repartim el dia 18 quan arribem. L'aigua amb la que es fa la cervesa és aigua de la Conca, de Barberà. I en aquest cas també tenim malta d'ordi d'Arbeca.
Doncs perquè d'això es tracta, no només d'aigua que baixa, sinó que també aquesta cervesa és la gran novetat d'enguany, no?, que els portants de l'aigua impulsen la creació d'aquesta cervesa artesana, que té molt a veure amb l'Alfàbrega, perquè no només es reparteix aigua beneïda, que s'agafa del santuari de Sant Magí, sinó també Alfàbrega, per dir tota la ciutat, vaja, demà a la tarda farà una oloreta fantàstica. Si esteu per aquí, us convidem a que vingueu, i si no, doncs tranquils, perquè el nostre company Pep Sunyer, com cada any, s'han anat cap allà a fer aquesta baixada d'aigua, aquest camí. Avui no podem connectar amb ell perquè per aquests llocs que passen la cobertura és a mínima, però demà sí que establirem una connexió amb ell. I per altra banda, més enllà del que passi a Tarragona, que estem de festa major com en molts llocs de Catalunya, us expliquem també que avui, aquesta matinada, farà 9 anys dels atemptats de Barcelona i Cambrils. 9 anys després, les víctimes encara tenen seqüeles. També destaca l'actualitat, el balanç que es fa de l'ús de passatgers de l'aeroport de Reus. Fins a 31 de juliol, fins al que tenim, el que portem, vaja, d'any, fins al 31 de juliol, sembla que la majoria de passatgers serien en un 80, més del 80%, provindrien del Regne Unit i d'Irlanda, unes xifres que fins i tot són una miqueta més altes, un 10% més que en els darrers anys. I per altra banda, si ens fixem en la capital del Baix Camp, en Reus, doncs mira, construcció de pisos de protecció oficial a un barri mític i molt proper al centre, el barri del Carrilet, i més festes majors, perquè si aquest cap de setmana han sigut les de ara toca les d'Escó, Riba-roja i Móra d'Ebre, que per cert és festa tradicional d'interès general. Tot plegat són poblacions de la Ribera d'Ebre i tot plegat aquestes festes major miren molt cap al riu Ebre, que és un referent per tots aquests indrets. Seria l'actualitat així a grans trets de terres tarragonines. El que fem ara sí, quan passen ja 26 minuts de les 9, és posar contingut en forma d'entrevista. La primera entrevista del dia ens du a parlar sobre la sanitat pública.
Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
Tornem a connectar amb Girona, tornem a saludar el Pau Villafañe. Pau, bon dia de nou.
Molt bon dia, Núria.
En aquest cas, per parlar sobre la sanitat pública i allò que ens ve a tots al cap, no? Si haguéssim de fer una com un seguit de preguntes, llistes d'espera, el pes creixent de la sanitat privada i concertada, la pressió que pateix la sanitat pública afegida, no?, pel que fa al turisme, a més persones per aturar l'estiu. Reptes que la sanitat pública té sobre la taula a Catalunya, més enllà de la temporada estiuenca. En aquest cas en parlem en clau gironina, però vaja, pot ser extrapolable, no?, a la resta de Catalunya. Pau, amb qui estàs?
Doncs estic amb en Jaume Heredia, que és el gerent i director, en aquest cas, de la regió sanitària de Girona, i l'hem convidat a Girona FM perquè ens expliqui una mica, doncs, a mitjans estiu, com està la situació pel que fa aquí a la regió. Molt bon dia, senyor Heredia.
Molt bon dia.
A veure, si m'hagués de fer un diagnòstic, avui a 17 d'agost del 2026, de com tenim el sistema sanitari aquí a Girona, tenint en compte que som una regió on el turisme afecta de ple, quin seria ara mateix?
Bé, doncs, a 17 d'agost diríem que anem de baixada, Anem de baixada, ja hem passat aquest pic, no?, que es concentra entre el 15 de juliol i el 15 d'agost, i per tant ara ja anem de baixada, tenim tots els equips ja a ple rendiment i que comencem a veure que de mica en mica tot torna cap a la normalitat.
Com es prepara, en aquest cas, aquesta època estiuenca, amb aquesta pressió del turisme? Ho noten molt o entenc que el sistema ja ho té contemplat?
Bé, no és una cosa nova, no?, que hi hagi turisme, sobretot a aquesta zona de més costanera, i ja fa molts i molts anys que el que fem és dos coses, bàsicament, la redistribució de recursos, que durant l'hivern els tenim en zones més d'interior, doncs alguns d'aquests els desplacem cap a la costa, i evidentment hi ha noves contractacions pels llocs molt més específics que ja sabem que hi haurà una demanda molt, molt gran, perquè l'increment de població és molt important.
Es veu afectat el sistema a nivell d'assistència, de tots els procediments que tenen en el dia a dia i sobretot dels procediments que tenen de la gent d'aquí?
Nosaltres el que intentem és fer la feina durant l'any. Intentem planificar totes aquelles activitats que són activitats programables, no? de pacients que presenten patologia crònica, doncs els intentem fer en època que no siguin les vacances d'estiu, entre altres coses perquè també els professionals de la salut tenim dret a fer les vacances i també les concentrem en aquesta època. Llavors els pacients que presenten patologia crònica intentem fer aquelles activitats que ja són programables durant l'hivern, no? O durant les èpoques no estivals, i llavors a l'estiu el que veiem és un creixement de les consultes per coses molt agudes, no? Bé sigui per pacients que ciutadans que viuen tot l'any aquí o gent que ve a passar les seves vacances i que té alguna incidència puntual i que per tant fem una atenció aguda i no els tornem a veure.
Aquest any, senyor Edia, també ha estat marcat per tot el tema del contracte del transport sanitari. No sé si han començat ja a palpar una mica resultats, sensacions...
Bé, nosaltres aquest any era un any de fer canvi, no? Canvi del model, no? I sempre és un repte. Vam començar el mes de maig, mes de maig-juny, això ja està rodat. A tot Catalunya, no? I concretament a comarques gironines, hi ha hagut un increment dels recursos, sobretot pel que fa al transport sanitari no urgent, i que per entendre'ns és aquell que el que fa és fer els trasllats de pacients a rehabilitació, o treure'ls dels hospitals per anar a una alta domiciliària, o fer diàlisi, i el que hem vist és que ja estem en ple funcionament. Això ha ajudat a que aquests temps d'espera doncs, siguin una miqueta menors i que, bueno, pensem que hem fet un pas molt important endavant. A la banda d'urgent, les ambulàncies, doncs veieu que són ambulàncies noves, que les hem dotat de més electromedicina, més capacitat de fer diagnòstic i fer tractament, i llavors una cosa que no es veu tant, però sí que a nivell de coordinació doncs hem entrat en un model, no?, que és la coordinació dinàmica de recursos, que el que fa és que les ambulàncies es vagin movent pel territori en funció de com es mouen la resta i per tant la resposta pugui ser més ràpida i més adequada.
Parlant dels temps d'espera, un dels maldecaps i de les queixes recurrents sempre han estat les llistes d'espera. Com han evolucionat en els darrers anys aquí a Girona?
Bé, doncs, tot i que, evidentment, quan algú està esperant per una operació o està operant per fer una prova diagnòstica, tothom, evidentment, ens sembla que esperem massa, al final, quan baixes a fer l'anàlisi de dades, veiem que any rere any les llistes d'espera a comarques gironines doncs no deixen d'anar a millor. M'explico. Estem vivint un increment poblacional important. Això fa que tot el sistema s'hagi de moure, no?, per donar resposta a aquest increment de demanda, que és evident qui serà. Però nosaltres penseu que, mira, de l'any 2019 fins l'any 2025, que és l'últim any que tenim tancat, hem fet un increment d'activitat del 19% i ens situem a prop de les 44.000 intervencions quirúrgiques anuals. Això vol dir que no hi ha llista d'espera? No, això vol dir que evidentment hi ha llista d'espera, i llavors el que es tracta des de la regió és d'anar vetllant perquè aquesta llista d'espera sigui assumible durant el temps de contracte amb la ciutadania, no? I m'explico, nosaltres el que hem de fer és prioritzar aquesta llista d'espera i tenim com diferents grups, no? Doncs un grup que és evidentment la cirurgia oncològica, que tenim uns terminis marcats a 45 i a 60 dies, un tema més de pròtesis que són a 180, i llavors la resta d'activitat que arriba fins l'any. Una mica el contracte des del departament cap a la ciutadania és que en un any t'haurien d'haver operat d'allò que estigués a llista d'espera. Per posar un exemple, aquest any hem acabat a la Regió Sanitària de Girona amb pràcticament la totalitat de les intervencions fetes dins aquest any, no? És veritat que encara en tenim unes 800 concentrades, no?, per un tema de complexitat en un centre, però que pràcticament tota la resta de centres de la regió han acabat a zero. Això vol dir que tothom que ha entrat en llista d'espera se l'ha pogut operar en aquest any, no?, en aquest any natural des del moment que tu entres en la llista d'espera. Evidentment tenim marge de millora, però per això a la regió sanitària estem sempre a sobre d'aquesta llista d'espera per intentar prioritzar aquella gent que per contracte, no? O ho necessita abans.
Senyor Heredia, m'agradaria preguntar-li, perquè va lligat molt a l'espera, hi ha molta gent que creu que per esperar menys ha de tenir, en aquest cas, salut concertada o amb mitjans privats. Com veu la confluència ara mateix entre el sistema públic i aquestes opcions?
Bé, val a dir que nosaltres treballem per aquesta sanitat pública i universal. Llavors, independentment de que estigui proveint aquesta sanitat, la nostra vetlla és cap a aquesta sanitat. Evidentment, la ciutadania té la capacitat o té la possibilitat de, si té prou recursos, doncs a poder contractar una assegurança privada. Jo en aquest tema no hi entraré perquè no forma part del meu àmbit d'actuació, però en canvi sí que us puc dir que la sanitat pública cobreix el 100% de l'activitat de cartera de serveis pública i concertada, independentment de que el proveïdor sigui una empresa pública o sigui una fundació privada, que en aquest cas diríem que el pressupost surt d'allà mateix, simplement que la personalitat jurídica de les dues entitats és diferent, però totes elles estan englobades dins el que diem el SISCAT, aquest Sistema Integral de Salut de Catalunya. Per tant, es regeixen per la mateixa normativa a nivell assistencial. El que pot haver-hi alguna diferència és a nivell contractual o amb els treballadors, però en principi tenim clar que el ciutadà no ha de veure cap diferència si és atès a una fundació privada o a una empresa pública del sistema, perquè per nosaltres el sistema és sistema SISCAT.
Més enllà d'això, m'agradaria preguntar-li pels professionals. Han notat que hi hagi, no sé si dir-ne una fuga, però que cada vegada més professionals optin per treballar amb el sistema concertat o treballar tant amb el públic i concertat a la vegada?
Sí, això sí que és veritat que hi ha alguns professionals que fan doble activitat, que fan activitat a l'àmbit públic i que després se'n van a fer doncs unes hores complementàries a l'àmbit privat. Bueno, això en el fons sempre ha estat així, és una cosa que no hi ha una exclusivitat. De fet, el tema de l'exclusivitat està remunerat a banda per aquells que volen només estar a la pública, però evidentment el professional pot triar on desenvolupar la seva carrera. Això sobretot passa en l'àmbit més mèdic, no passa tant en l'àmbit d'altres professions sanitàries com la infermeria o la fisioteràpia o d'altres.
Doncs també m'agradaria preguntar-li, ja per anar acabant, quins són els reptes en un futur proper de la Regió Sanitària de Girona i també segurament extrapolable al sistema català?
Evidentment, el repte més important és poder absorbir aquest increment poblacional, no? Hem passat d'aquella Catalunya, recordo, no? Quan érem jovenets, dels 6 milions a una Catalunya de més de 8 milions d'habitants, no? Això per si sol és un repte, el volum és un repte. Per altra banda, aquesta població va envellint i per tant les necessitats incrementen. Nosaltres sabem que l'ús del sistema sanitari incrementa amb l'edat, per tant això també és un repte. I l'altre és que necessitem transformar el sistema sanitari per adaptar-lo a aquestes noves necessitats. Aquestes noves necessitats ja no estan tant a l'entorn d'un hospital, estan més a l'entorn domiciliari. Per tant, hem de transformar el sistema sanitari perquè sigui capaç d'atendre de manera integrada amb la resta de serveis el més proper al domicili possible, no? I això és un dels reptes més importants que tenim sobre la taula. N'hi ha d'altres de reptes, eh? Nosaltres a nivell de Regió Sanitària, per exemple, hem posat en marxa un sistema de xarxa de pacient, per atendre pacient crític, que és novedós, que en els primers resultats que estem veient només amb un mes i mig, dos de funcionament són excel·lents, que el que busca també és això, apropar l'assistència especialitzada de més alta complexitat en els hospitals comarcals perquè els pacients no els hagin de moure i les famílies puguin estar prop dels pacients. Això és un altre repte que tenim per endavant, no? aquest pacient complex. D'altres, evidentment, doncs hem d'aconseguir que aquesta xarxa d'hospitals que a Girona doncs ja tenim molt ben enxarxada, no? Ja fa molts anys que funciona i que són capaços de donar suport en proximitat, doncs afiançar-la i fer-la potent. i un altre que, no, que sobrevola de qualsevol conversa en l'àmbit de salut de comarques gironines, no? Doncs que al final que tots aquells equipaments que estan en marxa doncs hagin anat fent el seu recorregut i vagin avançant per arribar a bon port el més aviat possible.
Doncs ja veus, Núria, molts reptes de la realitat actual, en aquest cas a la regió sanitària de Girona, i esperem doncs, que mica en mica es vagin assolint, i per això hem tingut amb nosaltres el doctor Jaume Heredia, cap de la regió sanitària de Girona, aquí a l'Obert per Vacances.
Molt bé, moltíssimes gràcies a doctor Heredia per acompanyar-nos.
Reptes,
sens dubte, que també pertany a la regió sanitària de Girona, però que molts d'ells són extrapolables també a tota Catalunya. Company de Girona FM, Pau Villafanya, moltíssimes gràcies també per l'entrevista. Una abraçada.
A vosaltres.
I el que fem ara tot seguit és repassar d'un tema a l'altre. Ja veieu que aquí no perdem temps. Repassar l'actualitat castellera que aquest cap de setmana ha passat per la Bisbal del Penedès.
L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les diades que vindran més endavant, i aprendrem actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem mirar enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana, després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més importants, i també apuntarem una curiositat, una història, una temàtica que ens ajudarà a entendre el món dels castells. Esteu preparats? Doncs som-hi!
Primera ronda, el castell que ha deixat petjada.
En primer lloc, destaquem la diada de la Mare de Déu d'Agost de la Bisbal del Penedès, una diada que va viure 5 castells de gamma extra. Qui sens dubte va quallar una diada per emmarcar va ser la colla Joves Xiquets de Valls amb la seva millor actuació de la temporada. Els de Francesc Inglés van descarregar el primer 4-9 net de la història a la Bisbal del Penedès i van completar l'actuació amb el 2-9 en Forre Manilles, el Pilar 7 en Forra i en primera ronda el 3-9 Folrat. Per la seva banda, els castells de Vilafranca no es quedaven enrere després d'una setmana de vacances i portaven dos games extra, descarregant el 4-9 en Folra i Agulla en primera ronda, el 5-9 en Folra i van completar l'actuació amb el 4-9 en Folra i el Pilar 7 en Folra. Per la seva banda, la colla vella dels Xiquets de Valls carregaven el 5-9 en Folra en primera ronda després d'una caiguda als pisos superiors durant la descarregada, però van redreçar la diada amb el 4-9 en Folra, el 4-8 amb el Pilar, mires de pujar-lo un pis més i, finalment, un Pilar de 6 amb una nova enxaneta. Finalment, la colla local, els Bous de la Bisbal, van descarregar la clàssica de 7 amb el 4-7, el 3-7 i el 2-6. Canviem ara de plaça, perquè en aquella mateixa hora, dissabte a la tarda, celebrava la dia de les festes de Sant Roc, al Cos del Bou, a Tarragona, amb la colla jove i la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. La jove va completar la millor actuació de Sant Roc amb el primer 4-9 en Folra vist al Cos del Bou, mentre que Sant Pere i Sant Pau va aconseguir el seu bon moment abans de Sant Magí.
Segona ronda, agenda de plaça.
En aquesta segona ronda, com ja és habitual, és l'hora d'agafar paper i bolígraf i apuntar les diades més interessants del cap de setmana. De nou, aquesta setmana, però, ens hem de quedar amb una diada intersetmanal, en aquest cas, dimecres 19 d'agost, perquè celebra la diada de Sant Magí a Tarragona, a la plaça de les Cols. Colla Jove de Tarragona, Xiquets de Tarragona, Colla Castellera, Sant Pere i Sant Pau i Xiquets del Serrallo ens prometen emocions fortes una temporada de moment per emmarcar per les quatre colles tarragonines. Una diada que celebrarà dimecres a les 12 del migdia i que podreu seguir en directe a xarxa Més. Pel cap de setmana ens hem de fixar en dues places que acolliran tres de les quatre colles abans de Sant Fèlix. Tram decisiu de la temporada d'agost i en primer lloc destaquem la diada de la Festa Major del Catllà amb els castellers de Vilafranca, la Colla Jove de Tarragona i la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Diada també retransmesa per la xarxa Més i per les televisions locals a partir de les 6 de la tarda. L'endemà, totes tres colles actuaran les mateixes a l'Arbós. Serà diumenge a les 12 del migdia.
Tercera ronda, més enllà de la plaça.
I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Posem el focus en l'exemple de la diada de la Bisbal del Penedès amb un gran tema de debat casteller, canviar les diades tradicionals de migdia per les diades de festa major que es celebrin a la tarda. Per exemple, aquest cap de setmana hem viscut un cas paradigmàtic, com és el cas de la diada de la Bisbal del Penedès, que tradicionalment es celebrava a les 12 del migdia. Ja fa 3 anys que per l'actuació de la Mare de Déu d'Agost s'ha canviat l'horari d'actuació a la tarda per combatre les altes temperatures al carrer Doctor Robert. De fet, es tracta d'una plaça on gairebé no s'imposa l'ombra fins a les 6 de la tarda. Enguany també hem tingut l'exemple de la festa major de Sant Joan a Valls, que va avançar-se una hora per combatre les altes temperatures. És aquesta la mesura a seguir? Com dissenyem diades en un programa de festa major estricta? Òscar Saladier, investigador del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, explica els motius.
En el cas de les diades castelleres que tenen lloc a l'estiu i a les hores centrals del dia, una mesura d'adaptació podria ser canviar l'inici de la diada. És a dir, avançar aquest inici més aviat al matí o bé traslladar la diada a la tarda. Sí i no. No, perquè a les 12 del migdia la temperatura ja havia arribat als 35 graus centígrads i a la una, o poc més de la una, havia arribat a 35,3, és a dir, únicament 3 dècimes de diferència. Val a dir, el sensor que estava a l'ombra, la temperatura va ser 2 graus inferior. I, per tant, el fet de poder generar ombres a la plaça del Blat és un aspecte que es podria estudiar.
Les altes temperatures i l'aparició cada cop d'onades de calor fan aparèixer el debat de les diades de matí, tarda o vespre per posar en valor la seguretat del públic, però sobretot dels castellers i castelleres. I fins aquí aquesta segona edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat aquest cap de setmana les places, hem posat l'agenda castellera els propers dies i hem mirat també un dels temes de debat al món casteller, com és els horaris de les diades de tarda. Recordeu que podreu seguir tota l'actualitat castellera a l'Obert per Vacances. Nosaltres tornarem ben aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller. Fins la propera.
La propera, que serà dilluns vinent. Gràcies, Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Valls. I la propera entrevista ens va conèixer la Paula Ramírez, una de les integrants del grup de natació artística de la selecció espanyola. Fa uns dies que va guanyar la plata en rutina acrobàtica per equips del Campionat d'Europa. Això va ser a París i és una referent de la natació artística. En volem saber més amb conversa amb la nostra companya Tina Forés de Cugat Ràdio. Tina, bon dia.
Paula Ramírez, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
Gràcies, és un plaer.
A veure, Paula, a principis d'aquest mes vau anar als campionats d'Europa, ara ja fa uns dies que heu tornat. No sé si has pogut descansar una mica de tot plegat.
Bueno, físicament segur, he descansat moltíssim, també perquè el cos m'ho demanava, i mentalment encara ho estic visquent al cap. És com que encara recordo moments i encara tinc una mica com les emocions a flor de pell.
Clar, vau marxar d'allà, de París, amb un total de 8 medalles, si no m'equivoco, un or, 5 plates i 2 bronzes. Clar, és un gran palmarès, us esperàveu aquests resultats o no?
Sí, jo sí que me'ls esperava, inclús vaig intentar manifestar per l'equip millors resultats, perquè s'havia de somiar en gran, i després crec que més que resultats somiàvem en que tot sortís bé i de la millor manera que poguéssim, i crec que hem fet un molt bon paper com a equip.
Clar, perquè us vau preparar intensament, no?, per aquest Campionat d'Europa.
Sí, aquest any, l'any passat va ser un any molt ple de competicions i una mica primer any amb el nou staff tècnic com molt atabalat, i aquest any hem volgut dedicar-li moltes hores aquí a casa, fer una mica d'investigació, i hem estat treballant una mica pico i pala per poder arribar a l'Europeu de la millor forma possible, i crec que ha estat molt bé, ho hem treballat bé.
Una de les plates que ha tingut més ressò en aquest cas va ser la que vau aconseguir amb la rutina acrobàtica per equips amb Bergenga. De fet, vau batre rècord històric d'impressió artística. Com ho vau viure tot plegat?
És que va ser un dia molt emocionant. De fet, jo em vaig emocionar molt nedant per diverses raons. Una d'elles perquè la rutina acrobàtica és molt difícil d'entrenar, li hem dedicat moltes hores i tot, pots entrenar molt bé i el dia de la competició una relliscada i la cagues, no? I pots tenir un zero, de fet. Per tant, va ser un dia molt emocionant perquè vam entrenar molt bé, vam preparar molt bé la competició i tot va sortir superbé a la competició. Llavors, més que el resultat, és que vam competir superbé i ens vam apropar moltíssim a Rússia, que crec que mai havia passat, i treure 9 deus o 6 deus en impressió artística, alguna cosa així. Bueno, no domino tant les notes, però va ser un somni fet realitat.
De fet, una bona pregunta, vau quedar molt, molt, molt a prop d'aquesta puntuació de les russes, que en aquest cas van guanyar l'or, però estàveu frec a frec. Això vol dir que també aneu a competir al màxim nivell.
Ho hem estat parlant durant tot l'any, anem a per les russes, era el nostre objectiu, anem a quedar campiones d'Europa. He d'admetre que el moment que vaig veure el 2 vaig pensar, quasi, perquè tenia una petita esperança de poder guanyar-les. És veritat que no les havia vist competir i unes hores més tard vaig veure la seva coreografia i vaig pensar, mare verge, si és que això costa molt de guanyar, vull dir, i molt és haver-nos apropat. O sigui, estem jo i la resta de l'equip, estem super orgullosos de la plata que vam fer i d'estar tan a prop.
Sí que és veritat que hi ha hagut una polèmica, de fet algunes de vosaltres heu alertat d'un plagi que hi ha hagut per part seva d'un element que de fet les va portar a guanyar l'or en la final de la rutina lliure. Què n'opines d'aquest fet, d'això?
Per començar, quan ens vam enterar que Rússia ens estava copiant a nosaltres, va ser un honor gegant. És a dir, mai a la vida l'equip rus, ni les entrenades ni les nedadores, s'havien quedat a mirar algun altre país. Mai. I es van passar tots els entrenos previs a la competició sentades allà davant mirant-nos entrenar, per tant va ser, bueno, per mi, que mai les havia vist fer això, va ser un honor complet. I veure com ens tenien una mica de por ens va fer créixer i ens va fer agafar com confiança de grup, no? Llavors, no és que haguem inventat la sopa d'all, però sí que és veritat que li hem trobat un forat al reglament, no un forat, però el típic que està allà a la línia de lo possible o lo prohibit. Llavors tothom, tota la resta de països estava enamorat d'aquell moment i mirant-nos i com, ostres, aplaudint-nos de, ostres, quina bona idea i tal. I que estiguessin tan a prop de Rússia, de fet, una mica per sobre, no perquè el meu equip va fer un petit error, però si no l'haguessin fet, haguessin guanyat, i ens hagin copiat la mateixa estratègia, per mi és una mica jugar brut, perquè és lleig a la mateixa competició en un dia canviar la coreografia i fer-la exactament igual. Tu pots agafar idees, però copiar-la exactament igual és una mica brut. Però per nosaltres va ser un honor. A més, tota la resta de països europeus estava amb nosaltres i ens va venir a felicitar com, hòstia, una plata molt merescuda, perquè us han dit que copiar per guanyar-vos.
París ha estat d'alguna manera el teu comiat. Què vas sentir en el moment en què es va acabar aquesta última rutina que vau fer tot l'equip?
Jo tenia molts dubtes aquell dia de si, de fet ho vaig parlar amb la psicòloga, de si viure-ho tot com, ostres, l'últim moment que em pentino amb l'equip, ostres, l'últim entrenament prèvi a competició, l'últim, o bé passar el dia concentrada i el que tocava estar bàsicament, i després ja dir, ha sigut l'última i viure-ho com més tard. I la psicòloga em va recomanar que el pitjor és retindre un pensament, és a dir, el que surti en aquell dia s'ha de viure així, no? Llavors va haver-hi moments que vaig estar més concentrada amb l'equip i va haver-hi moments del dia, com així més quotidians, doncs, l'última abraçada abans de sortir a competir, o això que la meva entrenadora m'estigués pentinant, o una de l'equip, de fet, que em va fer com les trenetes, i tot això vaig anar fent fotos, gravant-ho i visquent-ho com l'últim cop. Va ser molt maco. És veritat que en el moment de competir només va haver-hi un moment a la rutina que totes m'estan empujant a mi, és un moment molt artístic, que no he d'estar superconcentrada, que vaig mirar el públic, vaig mirar-ho tot i vaig com intentar fer una foto del moment. I després, quan vaig acabar, em vaig emocionar perquè tot havia sortit bé, que era el més important, i ja em vaig girar un parell de cops a mirar tota la piscina, a mirar la meva família a la grada, a mirar l'equip, a mirar els meus entrenadors, com pues, fer la foto del moment també. O sigui, va ser molt emocionant, molt emocionant.
Clar, sí. Les teves companyes et van acabar llançant a l'aigua i tot.
Sí, és que abans, un moment vaig intentar retindre les emocions, va ser just abans de competir, perquè no volia estar plorant amb les emocions a flor de pell, perquè a vegades tremolo quan estic emocionada i tal, i no, havia d'estar forta i ben escalfada per competir. I va haver-hi un moment que vam plorar totes. És que no era només el meu comiat cap a elles, sinó elles han viscut moltes competicions i moltes experiències amb mi, i bueno, a mi em va fer molt feliç que elles també estiguessin emocionades de despedir-me i de viure-ho amb mi. Llavors va haver-hi, però van ser 10 segons, vaig dir, vale, ja prou, ja deixem de plorar, anem a concentrar-nos i anem a nedar-ho.
Va ser una bona manera, no?, de tancar.
Va ser preciós. De fet, crec que pocs esportistes poden viure una retirada esportiva com l'he viscut jo, la veritat.
Tu has viscut molts moments diferents dins aquest esport, entre d'ells l'arribada de l'Andrea Fuentes per liderar aquest projecte. No sé si va ser un canvi molt gran.
Va ser un canvi gegant. Cada cop que canvies d'entrenadora o de staff tècnic, canvia molt la cosa, perquè cada, igual que cada persona té un tarannà i una manera de fer, doncs cada entrenadora té una manera de liderar, no? Però sí que hi portava molts anys, és a dir, jo tinc molt bona relació amb l'Andrea, adoro i comparteixo molt com viu ella les coses i els seus valors. I vam passar una mica del blanc al negre, és a dir, dos entrenadors completament diferents, i l'Andrea ens ha donat moltíssima vida. O sigui, jo personalment venia d'un moment doncs, molt dur, preparar uns jocs cansa molt i l'equip estava molt cansat, vam lluitar moltíssim per aquella medalla. No vull dir que va ser un moment fosc, perquè va ser de molta alegria guanyar la medalla, però els entrenaments dels anys anteriors, sobretot de l'últim any, va ser molt dur, molt. I em costava estar enamorada i viva amb aquest esport. I el viure aquests dos últims anys amb l'Andrea m'ha tornat a enamorar. És a dir, jo he comentat ja més d'un cop que m'estic retirant completament enamorada del meu esport un altre cop, que crec que és un bon moment per deixar-ho, perquè no ho deixes cremada, sinó que ho deixo enamorada, però completament en pau amb la decisió.
Ara comentaves, no?, el tema dels Jocs. De fet, als Jocs Olímpics de París va guanyar el bronze amb Espanya. Com recordes aquesta sensació de ser medallista olímpica?
Mira, recordo que era... És a dir, sí que era un somni, però a vegades m'atreveixo a dir que quan era petita no m'imaginava poder arribar a ser medallista olímpica. Potser l'últim any i les últimes medalles que vam aconseguir als campionats del món i tal, ja em van dir, escolta'm, ens van dir, no, com a grup, calla, que potser podem lluitar per una medalla olímpica, però ho veia com algú tan llunyà que en el moment de tenir-la era una mica surrealista, la veritat. De fet, encara la veig a casa i penso, com és possible que tingui una medalla olímpica? Em costa dir-ho i tot, perquè em sembla com surrealista. Però també he de dir, com acabo de comentar, que va ser molt dur. Van haver-hi moments molt foscos lluitant per aquella medalla, llavors quan la vaig aconseguir, em sap greu dir-ho, però una part de mi va pensar, menys mal, perquè amb tot el que hem passat, és a dir, ens ho mereixíem, és que ens ho mereixíem com a grup, ens ho mereixíem moltíssim. I arribem a quedar quartes, que pot passar, i li va passar a l'equip francès, de fet, que vam quedar molt a prop, i m'hagués fet molt mal, perquè sentia que ens ho havíem lluitat moltíssim i que després de tots aquells moments durs, la medalla ens va donar una alegria immensa.
Si fas un repàs de tota la teva carrera, amb què et quedes? Què és el que recordaràs durant la resta de la teva vida?
Doncs ens quedem amb la intriga, però sí amb aquesta duresa dels campionats de natació sincronitzada, com ens explicava ara la companya, la Paula Ramírez, nedadora de l'equip de sincronitzada, medallista europea. Ja ho heu sentit tota una referència, entrevistada en aquest cas per la companya de Cugat Media, per la Tina Forés. Nosaltres tanquem aquí aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. Falten 3 minutets i mig per arribar a les 10. Ens hi tornem a posar després del butlletí informatiu, amb més a qüestions i preguntar-vos si preferiu les rebelles amb DJs, amb orquestres o amb grup de versions. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
M'han dit que avui vens, m'he content. Després de tant temps, sento que el cor em fa com...
Tantes vegades que t'havia somiat,
ja pensava que t'havia oblidat.
La teva olor, els teus mugrons, no veig que no, que no. Perquè amb tu sento una adrenalina, com quan em poso fina. Baby, no vull drogues, baby, jo ja tinc la meva mira. Em sentia tan sol i per fi surt el...
Soles tu i jo, soles tu i jo.
M'han dit que avui vens. Somebody
aquell temps que ens en treuràs a la proveta. No em demanis perdó per deixar-ho tot moll. Ara ja saps que les gates ho fem millor que els nois.
Poses a cent com un adolescent. Visc allò que no em van deixar viure en el meu moment. Va, va, va. Tot el rato fent. Va, va, va.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
La xarxa de comunicació local. Notícies.